de Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda. Salutacions d'Héctor García a les vies de so i de qui us està parlant, Yolanda Bernal. Associacions de pares i mares de Catalunya han unit forces per fer pinya contra el ciberassetjament escolar. És la primera vegada que totes les organitzacions posen en marxa un projecte comú que tindrà el suport del Departament d'Ensenyament. Les 6 organitzacions de famílies d'alumnes posen en marxa una campanya que volen que sigui una referència davant de la violència a l'escola. També en matèria d'ensenyament us parlarem de la protesta d'uns pares de Premià de Mar. Estan tancats des d'ahir els serveis territorials a Mataró per reclamar que no es tanqui l'escola pública Mar Nova. Si s'acaba produint, els escolars hauran de desplaçar-se a un altre centre que està a 2 quilòmetres de distància. Els qui també han començat una protesta són els funcionaris de la presó Model de Barcelona. Un grup de treballadors han passat la nit tancats al centre penitenciari. Reivindiquen que no es tanqui fins que no s'hagi construït la nova presó a la zona franca. Les revelacions de l'exsenador Santiago Vidal assegurant que la Generalitat ha aconseguit les dades fiscals dels catalans de forma il·legal té avui una nova derivada. Un empresari ha demanat a l'Agència Catalana de Protecció de Dades que confirmi o desmenteixi aquest extrem. I el PP a Barcelona denuncia que les ocupacions han augmentat més d'un 60% en 6 mesos. A hores d'ara hi ha més d'un miler de cases ocupades a la capital catalana. El PP ho atribueix a la política benevolent de l'alcaldessa Ada Colau. Fins a les 3 de la tarda ampliarem aquestes i d'altres qüestions. Serà com cada dia després de la informació de servei i l'actualitat esportiva. Primer de tot, la previsió del temps. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Cel clar a Catalunya, es mantindrà així força serena el que resta de dia, amb unes temperatures que avui no han de variar gaire. Hi haurà màximes de 17 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 19 a Girona i 15 graus a Lleida. I el vent continua suau, variable, amb una mica de garbí avui cap al litoral central. Demà continuarà el cel molt clar, poca nuvolositat en general, amb bandes de núvols baixos, i al matí és probable que hi hagi boires també a l'interior. Pel que fa a les temperatures, les mínimes no variaran gaire, mentre que les màximes baixaran una miqueta més. Hi haurà mínimes de 9 a Barcelona, 8 graus a Tarragona, 6 a Girona i 3 a Lleida. El vent es mantindrà suau i bufarà de l'est. I diumenge creixeran alguns núvols i arribaria a ploure una mica al sud de Catalunya amb una cota entorn als 1.200 metres. Les temperatures mínimes pujaran, les màximes baixaran un palet i el vent es mantindrà suau. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Situació a aquesta hora a les carreteres. Lluïsa Lopo, bona tarda.
Bona tarda, és del Servei Català de Trànsit. Doncs ara mateix la circulació és fluida al conjunt de la xarxa viària, tot i que hi queden algunes afectacions degut a l'acumulació de trànsit a la A2. A Martorell tenia circulació intensa en sentit Lleida, en aquest cas és per un accident que s'ha produït aquest migdia i que ara fa poc doncs han restablert la circulació per a aquesta via. També trobarem intensitat a la ronda de dalt en sentit Trinitat i també se circula amb retencions ara mateix a la ronda litoral en sentit també cap al nord de la Trinitat. Això seria tot fins ara. Bona tarda.
Gràcies, Lluïsa. Informació també del transport públic. Àlex Blancafort, bona tarda.
Bona tarda. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidència segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca. Càritas aposta per l'ajuda a necessitats bàsiques. Atendre necessitats bàsiques és una part essencial de la missió de Càritas. Aquesta acció es realitza tant des del programa diocesà de necessitats bàsiques com des del suport organitzatiu i econòmic que es dona a l'acció de Càritas parroquials i arxiprestals. Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org. Amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
El Barça s'ha d'aixecar de la desfeta a Europa i continuar lluitant per la Lliga.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça Leganés.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso.
I la col·laboració especial de Luis Ángel Duque.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
5 minuts perquè siguin 2:45. Fem un avanç als esports COPE que arriben com cada dia a les 3:05. José Luis Gil, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. En un divendres 17 de febrer on es deixen sentir les primeres veus del vestidor de Can Barça després de la desfeta de la Champions a París. Luis Suárez, que ha participat en un acte benèfic. Ampliarem esports COPE les paraules del davanter uruguaià que reparteix la responsabilitat de la derrota al Parc dels Prínceps entre tot el col·lectiu, més enllà de l'entrenador. Un Luis Suárez que, per cert, veia com el club, el Barça, presenta recurs davant del Tribunal d'Arbitratge de l'Esport per aquesta segona, per aquesta expulsió que va patir davant de l'Atlético de Madrid a la Copa del Rei. Avui torn per la plantilla, demà serà torn per sentir Luis Enrique, després de l'últim entrenament blaugrana. El futur de l'asturià, més en entredit que mai en aquests dies, amb noms de candidats possibles substituts a la palestra, com ara Ernesto Valverde, el tècnic de l'Atlètic de Bilbao, o l'actual tècnic del Sevilla, Jorge Sampaoli, que no vol pensar a mitjà termini.
Yo tengo claro que en esta profesión no me genera ninguna expectativa el comentario, sino mi actualidad y mi realidad. Hoy mi realidad y mi actualidad tiene que ver con este club y tratar de esforzarme todo el tiempo para mantenerme en un lugar donde hoy estamos muy bien y ojalá que lo podamos hacer. Después, el día de mañana nunca se sabe.
Un Barça que rebrà diumenge a 8:45 de la nit al Leganés. A Esports Copé en parlarem amb Iago Herrerín, porter, guardameta, que actualment defensa la porteria del conjunt pepinero cedit per l'Atlètic de Bilbao. Del Barça a l'Espanyol, llista de convocats per jugar demà a 4:45 de la tarda al Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. La composen 19 futbolistes. Les grans novetats són Pape Diop i Pablo Piatti, que tal com hem vingut informant, podrà disputar aquest partit amb una protecció adequada després de rebre el vistiplau dels neuròlegs. Marc Navarro, amb lesió muscular, i Melendo n'han quedat fora d'aquesta convocatòria. Roda de premsa d'Quique Sánchez Flores, ratificant el missatge de la setmana. L'equip ha de ser ambiciós al camp del Madrid.
Mañana entiendo que los jugadores también entendieron que el partido tiene que jugarse desde la ambición, desde el disfrute, desde la sensación de ir a un partido que no nos trae más amenaza que la del propio rival.
Als madridistes, la principal novetat serà el retorn de Gareth Bale a la convocatòria. Ramos, que va acabar tocat al partit de Champions contra el Nàpols, serà baixa. Esports Cope, anàlisi d'aquest partit i de les possibilitats de l'Espanyol al Bernabéu amb Dani Solsona. Parlem de bàsquet. El Barça entra en competició a la Copa del Rei avui, a la segona jornada dels quarts de final d'aquesta Copa del Rei, enfrontant-se a Unicaja. Recordem les notables bases al conjunt blaugrana: Dolman, Lagual, Ribas, Navarro o Oleson, en un partit on el d'avui, on els de Barxocas no arrenquen com a favorits. El tècnic grec analitza a Unicaja.
Unicaja ara mateix està en molt bon moment després de guanyar el Real Madrid en Lliga. Conec molt bé l'entrenador Plaza i, com dic, l'Unicaja és un equip molt competitiu, molt agressiu en defensa, que també ataquen molt la pilota en defensa, són molt competitius. Unicaja ara mateix és un dels millors equips de l'ACB, amb uns grans jugadors, un gran entrenador, i com dic, intentarem fer tot el possible per guanyar-los.
A la jornada d'ahir, classificació per semifinals de Baskonia, que es va imposar Iberostar Tenerife, i del Real Madrid a la pròrroga contra el Morabanc Andorra després d'un final de partit on els àrbitres van afavorir clarament els madridistes. Joan Peñarroya, tècnic del Morabanc Andorra, resignat al partidazo.
Sin desmerecer en absoluto la victoria del Real Madrid, yo creo que hoy habría sido justo que hubiéramos pasado nosotros.
La imagen es muy clara. Hay un campo atrás.
Pues ya está todo, no lo voy a decir yo. Y la jugada anterior, Sermadini ha anotado dos puntos y le pitan pasos en una acción que lleva haciéndola toda la temporada y no se los pitan. Es igual.
A més d'aquest Barça-Unicaja, la jornada d'avui d'aquests quarts de final la arrodonirà el partit que enfrontarà el València davant del Gran Canària. En parlarem de motor, continuen els tests de preparació de la temporada a MotoGP, i en vol recordem la victòria del Barça 24-31 a la pista del cadet en Suís a la Lliga de Campions, que consolida els de Xavi Pasqual com a líders del seu grup.
Gràcies, José Luis. Actualitat esportiva ampliada, com sempre, Esports Cope a partir de les 3:05. Nosaltres fem una petita pausa i de seguida més notícies. Què tal? Molt bona tarda de nou. Són 2:15. Seguim repassant les notícies de Catalunya. Salutacions d'Héctor García a les vies de so i de qui us està parlant Yolanda Bernal. Associacions de pares i mares de Catalunya han unit forces per fer pinya contra el ciberassetjament escolar. És la primera vegada que totes les organitzacions posen en marxa un projecte comú que tindrà el suport del Departament d'Ensenyament. Les 6 organitzacions de famílies d'alumnes posen en marxa una campanya que volen que sigui una referència davant de la violència a l'escola. També en matèria d'ensenyament us parlarem de la protesta d'uns pares de Premià de Mar. Estan tancats des d'ahir als serveis territorials a Mataró per reclamar que no es tanqui l'escola pública Mar Nova. Si s'acaba produint, els escolars hauran de desplaçar-se a un altre centre que està a 2 quilòmetres de distància. Els qui també han començat una protesta són els funcionaris de la presó Model de Barcelona. Un grup de treballadors han passat la nit tancats al centre penitenciari. Reivindiquen que no es tanqui fins que no s'hagi construït la nova presó a la zona franca. Les revelacions de l'exsenador Santiago Vidal assegurant que la Generalitat ha aconseguit les dades fiscals dels catalans de forma il·legal té avui una nova derivada. Un empresari ha demanat a l'Agència Catalana de Protecció de Dades que confirmi o desmenteixi aquest extrem. I el PP a Barcelona denuncia que les ocupacions han augmentat més d'un 60% en 6 mesos. A hores d'ara hi ha més d'un miler de cases ocupades a la capital catalana. El PP ho atribueix a la política benevolent de l'alcaldessa Ada Colau. Són les principals notícies d'aquest divendres a Catalunya. N'hi ha d'altres que repassem en forma de titulars. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
La Guàrdia Civil detecta suborns de 4 constructores de l'AVE als càrrecs de DIF.
Els directius en qüestió haurien estat obsequiats amb viatges, cotxes cars, gasolina i reformes en domicili, segons informa el periòdico. El tram que s'investiga és el Sagrera en ús de la Trinitat, tot i que l'informe també menciona irregularitats en altres trams, com Sant Andreu, el túnel de Sants, l'estació de Lleida i la línia de pas per Girona.
Presó per l'ancià que atracava amb una pistola de fogueig a Barcelona.
Els jutjats d'instrucció 24 i 25 de Barcelona decreten presó provisional per l'home de 69 anys que va atracar amb una pistola de fogueig a diversos establiments de la capital catalana. Els jutges li atribueixen 3 delictes de robatori amb intimidació i ús d'armes il·lícites. Aquests crims li podrien caure més de 2 anys de pena.
Barcelona tindrà 9 centres escolars més i endurirà mesures contra el frau en la preinscripció.
Barcelona obrirà el pròxim curs escolar 2017-2018 amb 5 noves escoles, un institut i 3 escoles institut. De cara a la preinscripció es preveu que siguin entre el 23 de març i el 4 d'abril i les famílies entraran en llistes d'espera les escoles sol·licitades per si es produeixen vacants amb la finalitat de garantir la transparència i igualtat d'oportunitats.
El Consorci del Parc de Collserola permet l'activitat de l'exèrcit amb condicions.
La resolució emesa pel Consorci del Parc Nacional de Collserola limita la presència de l'exèrcit i cossos de seguretat a caminades i activitats d'entrenament. Prohibeix l'ús d'armes de foc, obliga a organitzar les activitats en grups petits amb la prèvia autorització del parc i exigeix que no es comprometin el paisatge ni els valors de Collserola.
Treballadors de restaurants de l'aeroport de Barcelona convoquen vaga durant el Congrés de Telefonia Mòbil.
El comitè d'empresa de Pans Food ha convocat jornades de vaga el 27 de febrer i el 2 de març, primer i últim dia del Mobile World Congress, amb la finalitat de reclamar a Aena que retiri el concurs publicat per establiments d'hostaleria a l'aeroport de Barcelona, perquè els treballadors creuen que l'objectiu és acabar amb la concessió majoritària.
El cardenal Lluís Martínez Sistac presenta al papa Francesc el programa del Congrés sobre Laudato Si i grans ciutats.
L'arquebisbe emèrit de Barcelona i cardenal Lluís Martínez Sistac li ha presentat el programa del segon Congrés Internacional que celebrarà entre el 13 i 15 de juliol a Rio de Janeiro, al Brasil. En un comunicat, l'arquebisbat ha assegurat que el papa s'ha mostrat molt interessat.
Abertis distribueix dispositius de pas en el tram de l'AP7 entre Fornells de la Selva i Vildemuls a les comarques de Girona.
L'empresa del grup Abertis Autopistes distribuirà a partir del 6 de març i durant 3 setmanes un total en 200.000 dispositius o ronda GI amb l'objectiu de millorar la mobilitat en la circumval·lació de Girona i fer més afluït el pas. Aquest dispositiu es pega a l'interior del vidre davanter del mirall dels retrovisors i és detectat per una antena sobre la barrera permetent el pas del vehicle. Es calcula que un total de 11.000 vehicles circulen amb el dispositiu Ronda G.
El director dels Mossos d'Esquadra compareixerà al Parlament pel cas de l'atropellament d'un agent a Rubí.
El director general de Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, haurà d'informar com es va gestionar la detenció d'un conductor que va atropellar un agent i el va deixar en coma. Després de que altres agents de paisà confonguessin a l'agressor amb un delinqüent fugit de la presó, el van abordar a un aparcament, però no creient que fossin policies, va tractar de fugir. Un cop passat a disposició judicial judicial, el detingut va quedar en llibertat només amb l'obligació de comparèixer cada 15 dies al jutjat i obligant-lo a lliurar el passaport.
I dos detinguts a l'Hospitalet de Llobregat per ferir 6 agents dels Mossos d'Esquadra en una batussa.
Segons fonts policials, els fets han tingut lloc al voltant de 3:45 de la matinada quan un veí de la zona alertava perquè un grup de 4 persones d'ètnia gitana al barri de la Florida estava intentant tombar un vehicle al carrer Illes Canàries. Quan els agents han arribat han demanat reforços davant de la impossibilitat de reduir-los, que des d'un primer moment han ofert resistència i s'han enfrontat als agents amb pals i altres objectes.
Associacions de pares i mares de Catalunya han unit forces per fer pinya contra el ciberassetjament escolar amb l'objectiu de fer-ho arribar a totes les famílies catalanes. Es tracta de la primera vegada que totes les organitzacions posen en marxa un projecte comú que tindrà el suport del Departament d'Ensenyament. Les 6 organitzacions de famílies d'alumnes posen en marxa una campanya i una pàgina web que volen que sigui referència davant de la violència a l'escola. Míriam Ibáñez.
En els pròxims dies, les 6 federacions d'AMPAs de Catalunya, amb el suport del Departament d'Ensenyament, difondran la primera de les 12 vinyetes contra el ciberassetjament i activaran la web www.assetjament0.cat. Des de la pàgina web es publicarà informació i recursos per combatre aquest tipus de violència. Les vinyetes es publicaran a les xarxes socials i s'enviaran pels canals interns amb les AMPAs per fer arribar els missatges a totes les famílies. El president de la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya, Josep Maria Romagosa, ha destacat que un dels grans reptes del ciberassetjament és l'ús irresponsable de les noves tecnologies.
Una imatge, un comentari penjat a internet pot mantenir-se, diguem-ne, tota la vida. Per tant, hi ha un aspecte, en conclusió, que és que l'agressor pot passar que no vegi, no sigui conscient dels danys que està causant. I aquesta és una qüestió que també s'ha de tenir present.
La campanya s'orienta a totes les parts implicades, tant els que la provoquen com els que la pateixen o la veuen en els entorns propers. Romagosa també ha ressaltat l'accés il·limitat de les víctimes i l'anonimat, i ha alertat de la rapidesa i l'immediatesa de l'impacte i la difusió. Creuen que les famílies han de perdre la por a empitjorar la situació i han de facilitar que els nens s'expressin. La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha valorat positivament que es tracti d'una proposta iniciada per les famílies.
La lluita contra el ciberassetjament comença a totes i cadascuna de les cases d'aquest país, perquè l'escola sola no pot educar en valors. L'educació en valors comença a casa. I perquè l'escola sola, les nostres escoles, els nostres instituts sols, no poden lluitar contra l'assetjament.
Des de les AMPAs volen ser una eina d'ajuda i coneixement. La federació insisteix que cal trencar el silenci. Volen que les famílies siguin conscients que són part de la solució i que poden detectar el sofriment dels infants i fer que aquest patiment s'acabi.
No deixem l'àmbit escolar i parlem de la protesta d'uns pares de Premià de Mar. Estan tancats des d'ahir als serveis territorials a Mataró per reclamar que no es tanqui l'escola pública Mar Nova. Si s'acaba produint, els escolars hauran de desplaçar-se a un altre centre que està a 2 quilòmetres de distància. Des de l'Ajuntament de Premià fan costat a les famílies, es desvinculen de la decisió de tancar el centre. Mentrestant, aquest matí, els serveis territorials d'ensenyament no han obert portes per motius de seguretat. Sergi Tor.
Exigeixen una reunió amb la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, per recordar-li la resolució aprovada al Parlament que insta el govern a no tancar el centre. El portaveu de l'AMPA de l'Escola Mar Nova de Premià de Mar, Jordi Esterlich, afirma que continuaran mobilitzant-se fins a aconseguir la continuïtat de l'escola.
Aquest tema és prou important com per quedar-nos aquí el temps que faci falta fins que es compleixi la proposta de resolució del Parlament, que demanava que s'apliqués una moratòria i que el P3 s'ofertés a la Mar Nova.
L'escola Mar Nova, amb 150 alumnes, adapta un projecte educatiu sense llibres, assignatures ni exàmens, que segons els pares són la clau de l'èxit i volen continuar amb aquest sistema.
I els qui també han iniciat una protesta són els funcionaris de la presó Model de Barcelona. Un grup de treballadors han passat la nit tancats al centre penitenciari. Reivindiquen que no es tanqui fins que no s'hagi construït la nova presó a la zona franca. Aquesta protesta és una acció més de les que estan fent els funcionaris d'aquest centre penitenciari. Judit Rosa.
El tancament ve després d'una assemblea celebrada pels treballadors que acaba amb la indignació general per la falta de respostes de la conselleria respecte a la construcció o no construcció. Segons ha assegurat Francesc López, coordinador del sindicat ACAIP, l'agrupació dels cossos de l'administració d'institucions penitenciàries, des del dia 10 de gener que l'Ajuntament i la conselleria van signar un conveni, han canviat ja 3 cops públicament el que faran amb la construcció de la presó a Zona Franca. El Departament de Justícia, per la seva banda, assegura que té una voluntat de diàleg permanent i que els ha ofert una reunió aquest matí a les 10 que el sindicat ha rebutjat. Respecte a això, Francesc López assegura que només és una reunió per tractar el tema del tancament i no per donar resposta al que ells realment reclamen.
Se'ns va traslladar l'oferiment d'anar avui a la direcció general a rebre les explicacions supeditada al desbloqueig d'aquesta situació. Per tant, Assemblea no va acceptar aquest tracte en comptes de no a nosaltres a la direcció general, que vingués ella al centre penitenciari, ja a la mateixa distància. L'ha recorregut moltes vegades aquests dies per fer visites al centre. Per tant, podia haver-la fet avui mateix. Ell és el que ha rebutjat la nostra oferta.
Francesc López ha volgut destacar la gran afectació social que tindria traslladar una presó com la Model a les afores, com seria Zona Franca. La presó de la Model és una presó de preventius, és a dir, de presos que encara no han estat jutjats, que podrien ser innocents, i el fet de que els allunyin dels advocats, la família o els serveis socials pot causar un dany irreversible cap a ells.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Detergente líquido para máquina Ariel Alpes, 27 dosis. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 2,69 euros.
Con un 70% de descuento.
Supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Esta noche reunimos cuatro voces míticas en torno al micrófono de COPE y la pantalla de 13TV. Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio, Carlos Herrera, Luis del Olmo, José María García e Iñaki Gabilondo nos descubren la magia de las ondas y el secreto del éxito en Herrera en 13TV. Esta noche a las 9, 13TV. Me gusta.
Cada empresa, como cada equipo, es un mundo. Está la que sabe lo que es ganar y la que necesita un empujoncito. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas con soluciones de financiación únicas. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. La financiación está sujeta a previa aprobación del banco. Más información en tu oficina o bancosantander.es.
Més coses, les revelacions de l'exsenador d'Esquerra, Santiago Vidal, assegurant que la Generalitat ha aconseguit les dades fiscals dels catalans de forma il·legal, té avui una nova derivada. Un empresari ha demanat a l'Agència Catalana de Protecció de Dades si això és cert i si s'ha respectat la confidencialitat. La Yolanda Canales ha parlat amb aquest empresari.
L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha iniciat una fase d'investigació sobre els fets. Aquesta és la resposta que ha rebut l'empresari Juan Mellén després de posar una denúncia davant aquest organisme arran de les declaracions de l'exsenador Santiago Vidal en diferents conferències sobre l'ús il·legal de dades que suposadament estava fent el govern català. Però també fa referència a una altra conferència del secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvador, on reconeixia que el govern català estava fent una base de dades fiscals paral·lela a la de l'Agència Tributària creuant 130 fonts diferents. Això sí, Mellén confia en que no es quedi en una simple declaració d'intencions la resposta que ha rebut de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i que pugui tenir una resposta, que algú li aclareixi si efectivament s'ha produït aquest ús il·legal de dades o no. Mellén, en declaracions a COPE, ha explicat que no li val que el propi Vidal hagi dit que no és cert o que el govern català també ho hagi desmentit.
Perquè a mi no me demuestre un árbitro que és cierto, que era mentira o que no estem usando eso, jo no me voy a quedar tranquilo. I por eso fui y presenté una demanda. Para que averigüen realmente si es verdad o mentira. No me sirve que diga, no, mire, es que ahora ha dimitido. No, bueno, es, cuando lo dijo era senador usted, ¿no? No me sirve que ahora venga a decir, no, es que este señor lo que dijo no era verdad. No podía, no, bueno, pues no es usted que tiene que responder, no lo entiende. Yo no lo voy a acusar. Te he dicho una cosa, entonces alguien me tendrá que decir si es verdad o no. Porque si es cierto.
D'altra banda, Mellén també ha registrat una denúncia davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i confia en que la resposta també li arribi aviat.
A la crònica econòmica apuntem que l'Agència Tributària Catalana va detectar un frau fiscal de 360 milions d'euros entre els anys 2015 i 2016. L'agència, segons el vicepresident Oriol Junqueras, va ordenar l'embargament dels comptes corrents per valor de 25 milions des del 2015. També preveu començar a embargar immobles, crèdits i vehicles. Daniel Hurtado.
El pla de seguiment i reducció fiscal presentat aquest matí inclou 86 mesures adreçades a sensibilitzar els contribuents envers el frau, fomentar les bones pràctiques tributàries i crear un marc de transparència i confiança amb els ciutadans. Així ho ha volgut explicar Oriol Junqueras, que ha fet referència a les capacitats de l'administració per fer front a les exigències de la societat i mostrar una nul·la tolerància amb el frau i tractar el contribuent com un ciutadà ple de drets. El vicepresident del govern també ha volgut fer referència a la detecció per part de l'Agència Tributària de Catalunya dels 360 milions d'euros procedents del frau detectat entre els anys 2015 2015 i 2016 en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentals, que representa el 40% del total, seguit de l'impost sobre successions i donacions, l'impost sobre el patrimoni i els tributs sobre el joc.
L'administració d'aquest país hem de ser capaços de respondre a les exigències de la nostra societat i combinar alhora una nul·la tolerància amb el frau i amb qualsevol forma de corrupció, amb unes formes més properes, més cooperatives, tractant el contribuent com un client, com un ciutadà o com una empresa que genera riquesa i ocupació.
El balanç d'aquest pla s'ha centrat en quatre eixos fonamentals, com la prevenció del frau, el control i la detecció del frau, la implicació social en la prevenció i els canvis organitzatius i en mitjans. A més, s'han presentat un conjunt d'objectius que tenen a veure amb la creació de noves iniciatives, com el càlcul del tax gap, una nova seu electrònica i un pla de control tributari pel 2017.
Us expliquem ara que el Partit Popular a Barcelona ha denunciat que les ocupacions han augmentat més d'un 60% en mig any. Els populars afirmen, amb xifres facilitades per l'Ajuntament, que a finals del 2015 hi havia gairebé 650 cases ocupades i que en el primer semestre del 2016 la xifra havia superat el miler. El popular Alberto Fernández Díaz relaciona aquest increment de les ocupacions amb la política benevolent de l'alcaldessa Ada Colau amb aquest col·lectiu.
Alberto Fernández Díaz denuncia aquesta situació que qualifiquen d'alarmant i diu que Colau està provocant un efecte crida en els ocupes que es veu reflexat en les xifres. I és que Fernández Díaz ha assenyalat que hi ha districtes on s'ha duplicat el nombre de cases ocupades, com per exemple a Ciutat Vella, que ha augmentat un 100%, Nou Barris amb un augment del 95% o el districte de Sarrià-Sant Gervasi amb un 75% més. El president del Grup Popular ha proposat la creació d'oficines antiocupes per ajudar els veïns que es veuen indefensos davant de les ocupacions que està patint la ciutat.
Ada Colau ocupa el càrrec amb cada ocupa i únicament en el darrer semestre del 2016 les ocupacions il·legals a Barcelona van créixer un 66% en relació a l'any anterior i per tant hi ha un efecte crida ocupa a la nostra ciutat que obligaria a canviar aquestes polítiques i a promoure una oficina d'assessorament i suport a veïns i propietaris afectats per aquestes ocupacions irregulars.
Fernández Díaz ha recordat alguns casos d'ocupació en què l'Ajuntament ha, a més de permetre l'ocupació il·legal, arribat a finançar recursos com la llum o l'aigua, com és l'exemple del cas Tres Lliris, també denunciat pel Grup Popular, on l'Ajuntament va pagar 10.500 euros de connexió elèctrica als ocupes.
Mentrestant, a Girona, la Generalitat va evitar l'any passat gairebé un desnonament al dia. En concret, 326 famílies van veure com es podien quedar a casa seva. Són 43 casos més que l'any anterior. Els ajuts al lloguer per a famílies amb pocs ingressos o joves que s'emancipen van créixer un 35%, segons el Departament de Governació.
La coordinació entre l'Agència de l'Habitatge, els ajuntaments i les entitats del tercer sector han ajudat a evitar 326 desnonaments. La majoria s'han resolt per mitjà d'ajudes urgents a les famílies. En aquests casos, els afectats acumulaven fins a 3.000 euros de rebuts impagats i la Generalitat els ha pagat el deute. A més, se'ls ha concedit una subvenció per ajudar-los a pagar les noves quotes. Altres de les mesures han sigut renegociar els deutes amb els bancs i reallotjar les famílies en altres habitatges o concedir-los un lloguer social. La consellera Meritxell Borràs ha anunciat que per ampliar l'oferta d'habitatge públic destinat al lloguer social, la Generalitat ha signat convenis amb els bancs per actuar ràpidament i eficaçment.
Ara tots els ajuntaments tenen la informació i tenen una nova eina, que és l'expropiació de l'ús de l'habitatge buit, en aquells casos doncs, que siguin habitatges que estan en el registre d'habitatges buits per part d'entitats financeres, de les seves filials o de fons d'inversió.
La consellera ha dit que les entitats bancàries han cedit 250 pisos buits i que la Generalitat n'ha comprat 59 més, però que la xifra és petita comparada amb el total d'habitatges buits a les comarques gironines. També ha comunicat que el risc d'exclusió social s'ha incrementat notablement en comparació amb el 2015 i que l'edat mitjana dels sol·licitants se situa en els 45 anys.
Parlem ara de solidaritat, de si som o no solidaris. Segons un estudi de Fintònic, un de cada quatre espanyols va fer alguna donació durant l'any passat a iniciatives o entitats sense ànim de lucre. En aquest mapa de la solidaritat, Catalunya es troba a la cua en aquest tipus de donacions. En volem parlar amb Javier Campiña, que és el responsable de comunicació d'estudis de Fintònic. Senyor Campiña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Yolanda.
Sí, decía que Cataluña se encuentra a la cola en cuanto a donaciones a ONGs. No sé si es algo puntual o que tiene que ver con la crisis o si siempre ha sido así.
Pues nuestro estudio está basado en datos reales agregados y anónimos de más de 150.000 usuarios de Fintonic. Entonces no podemos inferir si se trata de algo actitudinal o es algo puntual. Probablemente es algo puntual. No obstante, no difiere mucho del resto de donaciones, apenas unos 56 euros de diferencia al año.
O sea, esa es la diferencia entre lo que aporta Cataluña y otras comunidades, ¿no? Más o menos.
Exacto. Somos todos muy solidarios, por lo visto.
¿Y de qué cantidades de media estamos hablando? ¿Cuál es la cantidad que se suele destinar a este tipo de causas solidarias?
Sí, bueno, de eso, de ese uno de cada cuatro españoles que comentabas, corresponde a unos 11 millones que aportan una media de 175 euros anuales. Lo que comentabas con respecto a comunidades, las comunidades que más aportan son Madrid, País Vasco y Castilla y León, respectivamente, con unas cantidades que rondan los 211 euros, perdón, Madrid, unos 204 País Vasco y unos 200 euros aproximadamente Castilla y León. Y las que menos, como comentabas, estarían Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña, con 135 euros, 141 y 144 euros anuales en el caso de Cataluña.
¿Y se puede hablar de un perfil en cuanto a estas donaciones solidarias, en cuanto a género y edad, por ejemplo?
Sí, exacto. Hemos detectado en nuestro estudio de Fintoni que los mayores de 55 años son los que han demostrado una mayor predisposición a apoyar este tipo de acciones, los más generosos, podríamos decir. De hecho, uno de cada tres realizó al menos un donativo el pasado año 2016 con un importe medio de 232 euros. En la otra cara de la moneda estaría la generación de los millennials, que es esta generación que está comprendida entre los 18 y 34 años, que probablemente por motivos económicos, pues su aportación ha sido de 120 euros al año, unos 10 euros al mes aproximadamente. Y en cuanto a géneros, no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. Es un 51% de hombres y un 49% de mujeres. Lo que sí que se diferencia es las cantidades que aportan uno y otro. Las mujeres aportan un 18 menos que los hombres en este tipo de causas al año, que corresponden a unos 154 euros, que no está nada mal. Los hombres, por su parte, aportan una media de 187.
¿Y qué tipo de causas o de iniciativas son las que reciben más donaciones?
Sí, pues principalmente las grandes organizaciones como Cruz Roja, ACNUR, UNICEF, Médicos Sin Fronteras, Aldeas Infantiles, Cáritas, Ayuda en Acción, la Asociación Española contra el Cáncer, Oxfam Intermón, Fundación Vicente Ferrer y Save the Children.
Perfecto. Javier Campiña, responsable de comunicación de estudios de Fintoni. Gracias por haber atendido la llamada de COPE Cataluña y Andorra y por habernos ampliado esta radiografía de la solidaridad en España. Gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes, Yolanda.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
La Razón te regala Aspiromatic, el nuevo aspirador ciclónico, con toda la potencia necesaria para aspirar rápidamente y sin esfuerzo, sin bolsa y con un 30% más de poder de succión. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¡Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno!
¡Qué fácil es acostumbrarse a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas!
¡Y a los precios siempre frescos de Hipercor!
Por ejemplo, lomo de atún al corte por 14,99 € el kilo.
¡Acostúmbrate a lo bueno!
¡Y a nuestros precios frescos!
También en hipercor.es.
Pràcticament 7 minuts perquè siguin les 3 de la tarda. Arriba ja el moment de la cultura amb la Montse Rodríguez.
Com cada divendres, comencem amb les estrenes cinematogràfiques.
¿Puedo ser franco contigo?
Claro.
Eres una vergüenza para la familia. Tu negocio es un desastre.
Si no tengo el dinero el viernes, cierro vuestra patética tienda.
No seas casado y te acuestas como...
Lo que de verdad importa, una película dirigida per Paco Arango que parla de la història de l'Alec, un enginyer mecànic anglès incapaç de posar en ordre la seva vida. Quan la seva tenda de reparacions d'aparells electrònics, el remeier, és a punt de fer fallida, un familiar que mai va saber que tenia s'ofereix a solucionar els seus problemes a canvi que es traslladi un any a Nova Escòcia, a Canadà, al lloc d'origen dels seus avantpassats. Allà descobrirà que al seu voltant comencen a succeir les coses més incomprensibles. Una pel·lícula, hem de dir, que tota la recaptació va destinada íntegrament als nens amb càncer.
A la gente le gusta creer en cuentos de hadas.
¿Lista?
Por supuesto.
Y Pablo Larraín És el director de la pel·lícula Jackie, protagonitzada per la Natalie Portman, un drama centrat a la figura de la senyora Kennedy durant els 4 dies següents al famós assassinat del seu marit, el president dels Estats Units, en què es mostra l'impacte que va causar el tràgic succés a la seva dona, Jackie Kennedy, així com les repercussions públiques i privades que aquesta va tenir a la seva vida.
Ja no eres un niño. Estás a punto de fundar una familia.
I aquest drama és la història del Hedy, un noi senzill, no parla molt, no té molt caràcter i no espera massa d'una vida que ja té traçada. Indiferent abans de res del que l'envolta, excepte les coses com es presenten. Deixa que la seva mare autoritària i avassalladora organitzi el seu casament amb Keina, que en el seu cap li mani la Mandia, la seva setmana de les seves noces, i que el seu germà, el Hamed, que ha vingut de França per l'enllaç, li digui com ha de comportar-se.
Aquest és un tros del meu diari. Tota la gent que surt són amics, gent que m'estimo, gent que passen per la meva vida.
Segur que heu reconegut aquesta veu, és la del director Bigas Luna, el cineasta. Ous d'Or, Pernil Pernil, era, per sobre de totes les coses, un gran narrador d'imatges que va conrear un gran interès per aconseguir una pel·lícula verista. Aquest voyeurisme i la seva necessitat de mostrar els personatges en tota la seva puresa van ser els motius que li van portar a captar la seva realitat quotidiana en un videodiari que ara recull en aquest documental que conté fragments de més de 500 cintes diferents.
I see the big problem. I see the people who sleeps in the streets and...
Guardianes de la Fe narra la història de 100 milers de famílies cristianes que l'estiu de l'any 2014 va haver de fugir de les seves cases quan l'estat islàmic va invadir el nord d'Iraq. En qüestió d'hores ho van perdre tot i encara avui continuen abandonats. Només la fe cristiana els fa costat. Aquest documental és la història d'aquest cristianisme, d'aquests cristians disposats a morir abans que renunciar a la seva fe. A motiu de l'estrena de Guardianes de la Fe, els creadors d'aquest documental oferiran avui una presentació en directe al Cinema Fenòmena de Barcelona a partir de les 9 al carrer Sant Antoni, Maria Claret.
I can't touch.
I ja està amb nosaltres el Pepe Collado i la seva crònica invisible, les notícies que no surten en grans titulars.
Avui la crònica invisible pot afirmar que el 92% dels espanyols fan servir el telèfon mòbil quan van al lavabo. Un percentatge que ha obtingut una important empresa dedicada a la higiene íntima després de fer una enquesta per tota Espanya. Si parlem de rànquings, els extremenys, amb un 97%, són els que no entren al bany sense el seu telèfon. Després trobem a valencians i bascos, un 95%. Els catalans estem a la meitat de la classificació. Un 91% de la població catalana sempre va a la toalet amb el seu estimadíssim telèfon mòbil. Els navarresos són els que menys necessiten un telèfon quan van a fer les seves necessitats biològiques. En concret, només un 71%. A banda d'entrar al vàter amb el mòbil, un 28% de les dones diu, atenció, que practica el selfie mentre espera que el seu cos faci el que ha de fer. La autofotografia, mentre fan les seves necessitats, només la fan un 25% dels homes. Les més presumides són les dones canàries, un 47%. Tot i que destaquen el 66% dels homes d'Extremadura que confessen fer-se selfies mentre estan sentats a la tassa del lavabo. Madrilenys i riojans són els que més vergonyosos ho consideren que això de fer-se autofotos al lavabo és de bojos. Només un 2% practica el selfie al vàter. A banda de fer-se fotos a l'excusat, també hi ha d'altres divertiments més clàssics. Destaquen la lectura de revistes o prospectes de productes de bellesa. En aquests casos, els andalusos, en un 27%, miren revistes al lavabo i a les Balears arriben fins a un 47%. Finalment, un 79% de la població enquestada diu que el mòbil fa que estiguin, òbviament, més temps tancats al vàter. Les aplicacions més utilitzades al lavabo són el Facebook i el WhatsApp. Per acabar, i segons una recent enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística, estadística, la majoria d'espanyols confessa que són incapaços d'entrar a la toilet sense el seu mòbil. Fins i tot, diuen que són capaços d'estrenyar fort l'esfínter i aguantar-se el popó si han d'entrar sense mòbil al lavabo.
És la crònica invisible del Pepe Collado. Aquí posem nosaltres el punt final. Hem arribat pràcticament a les 3 de la tarda. De seguida, més informació en aquesta mateixa sintonia. Nosaltres tornem dilluns. Que vagi bé. Molt bona tarda.